Doncs ara resulta que el govern de la Generalitat ha canviat d'opinió i no aprovarà el marc normatiu que, segons havien explicat, havia de permetre aplicar mesures extraordinàries com el toc de queda o confinaments perimetrals quan decaigui l'estat d'alarma el proper 9 de maig. Per tant, tot sembla indicar que pràcticament totes les normes restrictives s'acabaran el proper cap de setmana, a falta de confirmació oficial. Dijous o divendres, quan es reuneixi el Procicat, tot sembla indicar que les bones mesures, les bones xifres i el ritme de vacunació faran que potser per primera vegada en molts i molts mesos, la setmana vinent, sí que puguem parlar ja d'una normalitat. Soc el Ricard Álvarez i en parlem tot seguit aquí, a COPE Lleida.
Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal, com estàs? Dimarts 4 de maig del 2021. Si t'agraden les pel·lícules de Star Wars, doncs avui és el Dia Mundial dels seguidors de Star Wars, o de Star Wars, el Dia Mundial, Dia Internacional. Ja saps que és un joc de paraules. 4 de maig, en anglès, és May the 4th, i s'associa a la frase May the 4th with you, que la força t'acompanyi. Vaja, aquesta és l'explicació. Per tant, si coneixes algú que li agradi Star Wars, el felicites i li dius, escolta, avui és el teu dia. Històries d'altres a part, avui és dimarts, 4 de maig del 2021, són les 12:21 minuts, hores d'ara, enfilant-se el mercuri, ja per sobre dels 18 graus i camí cap als 19 a la ciutat de Lleida. Buscarem la previsió meteorològica amb l'Armando Álvarez, el nostre meteoròleg. També farem una repassada a l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. És dimarts avui i, per tant, visitarem els amics de Q2 Consultors per parlar avui amb la Mireia Planes. Parlarem d'ERTOs i parlarem de la declaració de la renda i què pot suposar per tu si has estat amb ERTO, quin és el canvi i què has de vigilar. En parlarem tot seguit amb la Mireia Planes. També avui la Mari Carmen Salvador estarà amb nosaltres el primer dimarts de mes i ja saps que amb ella fem aquest exercici de fer memòria, recordar. Per tant, tirarem cap enrere 25 anys, el mes de maig, però de l'any 1996. En tot això ens plantarem a la una. A partir de la una, l'espai de gastronomia amb el nostre sommelier, el Felip Urbano, i a partir de dos quarts de dues, la tertúlia dels polítics. Però abans, com et deia, camí dels 19 graus a la ciutat de Lleida, no hi hem arribat encara. Armando Álvarez, què tal? Bon dia.
Bon dia, bona hora.
En fi, segueix la tònica.
Sí, matinal fresca encara, temperatures entre 2, 3 i 7 graus. Les temperatures van remuntant. Avui començarà l'ascens de temperatures. Ahir es va quedar en 21 graus, entre 20, 21, 22, en moltes comarques, altres fins i tot per sota. Avui totes les comarques haurien d'arribar a 20 graus com a mínim, totes les capitals de comarca, exceptuant la Vall d'Aran, que es quedaria més curt, entre 14 i 17 a la Vall d'Aran. Domini del sol, avui entre 20 i 24, assolellat, demà també, demà torna a enfilar-se, a veure si demà superem la temperatura més alta que s'ha registrat en el que portem d'any, que es va registrar el dia 1 d'abril, 25,8 graus, demà està previst 26,
Déu-n'hi-do.
Ens quedarem a les portes, però si no és demà, serà demà passat, quan superarien el llindar dels 26 graus i ja la sensació de caloreta durant la tarda, pues el dijous i el divendres i fins i tot el dissabte se podien enfilar 27, 28 graus.
Déu-n'hi-do.
Difícilment arribaren als 30, però bueno,
no cal, per mi no cal.
Alguna possibilitat, perquè sembla que n'hi ha un canvi de temps, ja que cada dia es va confirmant més, perquè avui els surten les previsions per aquesta setmana i per la següent.
Què?
I sembla que la setmana que ven rebien una clotellada ben donada.
Festa Major de Lleida, Armando, Festa Major de Lleida, ja t'ho dic.
Exactament, i unes pluies que sembla que podrien iniciar-se a final de diumenge o dilluns.
Mare de...
Però sembla que la propera setmana sí que haurà un canvi de temps, així que aprofitem el dia.
Però a veure, Armando, quan dius clotellada vols dir baixada de temperatures?
Molt forta, sí.
Mínimes també? Les mínimes també, eh?
Les mínimes no tant, perquè...
Però la màxima, les màximes sí.
Revoltat, n'hi hauria pluies, n'hi hauria precipitacions...
Vaja.
I clar, queden les màximes més baixes, però les mínimes no tant, eh? No,
bueno.
No davallarien tant, però, claro, de 28-29 a passar a 19-20, pues es notarà molt. I si a més a més pogués ploure entre dilluns, dimarts, dimecres, això s'haurà d'anar perfilant. M'estan avançant molt perquè les previsions de bon temps són molt segures.
Sí.
Més del 95% de possibilitats de sol i temperatures altes fins dissabte, diumenge. Doncs,
bueno, doncs escolta, sempre... el que dius tu, aprofitem fins dissabte.
Sí, sí.
I crema solar, sobretot, eh?
Pues sí, perquè estem a principis d'agost, en quant a la inclinació de la radiació solar, i l'únic que varia és la temperatura, que encara no arribem als 35, 36, 37 que tenim a principis d'agost.
Bueno, amb els propers dies acabarem d'afinar més. Armando Álvarez, meteoròleg, com sempre, un plaer, gràcies, fins demà.
Bona tarda.
I busquem tot seguit l'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
Cope Lleida. Estàs informat.
És primavera, és primavera. És que li busquem explicacions o volem un temps totalment homogeni i estable. Doncs no, on estaria la part divertida? Avui fa calor, demà plou. Escolta, ho sento, ja ho sé que a vegades et toquen els nassos, el paraigua, ara fa fred, la jaqueta... Però, de veritat, fixeu-vos que poguéssim triar el temps a la carta. Que seria avorridíssim, això, eh? Per tant, estem en primavera, i la primavera ja sabeu què vol dir. A més, que plogui, darrerament, mai és una mala notícia, sempre que ho faci de manera saludable pel camp, eh? I un xàfec o pedregades, no. Però ploure és una bona notícia, la terra ho necessita... I tot el territori ho necessita. En fi, veurem com evoluciona. De totes maneres, és estable, el bon temps, almenys en els propers 4-5 dies. Mira, t'explico que el vehicle de la Guàrdia Urbana de Lleida, que fotografiarà vehicles que estiguin parats, estacionats en doble fila, per multar-los, començarà a circular per la ciutat els propers dies. Es tracta d'un vehicle amb unes càmeres que... anirà passant pels carrers i, sense parar, anirà identificant les matrícules dels vehicles que estiguin aturats, estacionats en doble fila, damunt d'un pas de peatons o amb diferents guals. La idea és que el primer mes no multi la Guàrdia Urbana, simplement doncs adverteixi. Però la idea és que quan entri en vigor passaran per un carrer i si al cap de 5 minuts tornen a passar i aquell vehicle segueix amb doble fila, automàticament es generi la multa. Ja ni tan sols hauran de parar. Per tant, les dobles files que molesten a tothom, i que ja ho sé que tots hem deixat el vehicle amb doble fila perquè és un minut, perquè és un moment, i hi ha gent que et cuides de deixar un lloc on no molesti, però s'han d'anar erradicant, sigui com sigui. Per tant, a Lleida, que encara que és una ciutat relativament petita, caminem o transport públic. Que, a més, caminar va molt bé per la salut. I és assequible, eh? En 20 minuts et mous molt per Lleida, moltíssim. L'altra notícia que ja vam tractar ahir i que es va tractar la setmana passada, vam tractar ahir amb la portaveu de Ciutadans a l'Ajuntament de Lleida, amb l'Àngeles Ribes, i que es va tractar al ple de la paeria de divendres passat i que es va generar la setmana passada, és si al final l'exèrcit entraria a formar part del conjunt d'expositors que estarien a la fira Forma Ocupa. Doncs finalment la comissió delegada de la Fundació Fira de Lleida ha rebutjat per unanimitat la sol·licitud de participació de l'exèrcit a aquesta fira que s'anomena ara Forma Ocupa. En la reunió celebrada la setmana passada es va considerar que la demanda d'inscripció de les Forces Armades presentada el passat 27 d'abril, no s'ajusta a les normes generals de participació al certamen ni al codi ètic de la Fundació, basat en els valors i principis de la cultura de la pau i dels drets humans. Queda molt maco, eh?, dit així, sobre el paper. El Saló de la Formació i Ocupació de Lleida es farà del 5 al 6 de maig, aquest any en format digital, amb la participació de 60 expositors entre centres educatius i empreses. Està organitzat per Fira de Lleida, l'Institut Municipal d'Ocupació de la Paeria i el Departament d'Educació amb el suport de Global Lleida. Per tant, aquest any sí que ja no hi haurà les Forces Armades al Forma Ocupa, que és aquesta, abans de dir, la Fira de l'Educació i l'Ocupació. En fi, és el mateix canviat de nom, que aquest any, per cert, serà 100% digital. I amb la festa major ja aquí a sobre, perquè a la ciutat de Lleida començaran els actes ja aquest proper cap de setmana, la Paeria regalarà una targeta de bus a joves de Lleida per fer-ne ús durant la festa major. La població d'entre 14 i 30 anys podrà utilitzar-la des del dia 7 fins a l'11 de maig a qualsevol línia urbana de la ciutat. Es repartiran aproximadament unes 2.000 targetes bus a joves de Lleida d'entre 14 i 30 anys. La targeta es pot recollir al Centre de Recursos Juvenils La Palma. Per tant, escolta, ara ja no hi haurà excusa, almenys aquests dies, perquè no es faci anar les línies d'autobús de Lleida, el transport públic. Parlem ara amb notícies relacionades o que porten, en conseqüència, la situació de pandèmia. I és que Xavier Batalla, president de l'Atlètic Lleida, assegura que el seu club compleix amb tots els protocols anticovid exigits després que la Guàrdia Urbana de Lleida es personés dissabte al partit que l'equip va jugar amb el Borges. Segons la Paeria, els agents van ser requerits sobre les 19 hores a causa de la presència de gent a la grada sense mascaretes i que aquests, a l'arriba, van observar un gran nombre de persones, per la qual cosa es podia superar l'aforament permès, així com la presència d'algun grup reduït de persones sense mascareta. El president Batalla explica que els agents ens van preguntar el protocol que apliquem i els el vam explicar. El president destaca que, a més de plafons informatius per tota la instal·lació, es recorden les normatives per megafonia abans del partit i el descans i durant el maig, els minuts 5, 20 i 35 de cada part. Nega rotundament que se superés l'aforament, perquè explica que la capacitat és de 1.165 persones i a tot estirar n'hi havia 500. Pel que fa a espectadors sense mascareta, diu que n'hi havia algun que no la portava i que el mateix president els ho recorda quan veu algú i que normalment es disculpen i se la col·loquen. Això ja ho podem veure pel carrer caminant, no cal anar a un camp de futbol. Ara, això sí, segons la Paeria, els agents van aixecar acta de denúncia, però no a l'Atlètic Lleida, sinó al president de l'Atlètic Segre, perquè primer es va negar a atendre'ls i després va rebutjar donar explicacions sobre l'aforament i va manifestar que la instal·lació és municipal i que el partit el disputaven dos clubs aliens, l'Atlètic Lleida i el Borges, sense voler fer-se responsable del que passava al camp. La Paeria, en canvi, assenyala que el president de l'Atlètic Lleida va col·laborar en tot moment amb els agents i els va explicar el protocol que apliquen. Vaja, en ple segle XXI, no sé si és massa bona idea no col·laborar amb els agents de seguretat. I han començat ja els cribatges preventius a empreses agràries de Lleida i el Baix Segre amb l'inici de la campanya de la fruita. 165 firmes del Segrià s'han inscrit al programa de salut per fer PCRs d'automostra a uns 3.700 treballadors. Una treballadora de la central fruitera Arfon Fruits d'Aitona, Juliana Stoica, diu que s'ha fet la PCR per a la seva pròpia salut i també per al de la resta de treballadors de l'empresa.
Porque estamos trabajando aquí y bueno, se tenía que hacer. Es más fácil hacer aquí, que son dos minutos, y por precaución y por la salud de cada uno.
És que és així. No només és per la teva salut, sinó per la de la gent que t'envolta. La teva família i de la gent que t'envolta a nivell laboral. Per tant, és una bona idea fer-se una prova PCR i saber si és positiu asimptomàtic, que llavors estaries transmetent el virus a la resta de la gent que t'envolta. Hi ha només 6 dels 231 municipis de Lleida tenen una velocitat de contagi de Covid elevada. En aquestes localitats, la RT, que és la taxa que indica quantes persones infecta cada positiu, se situa per sobre de 2. Es tracta de Corbins, amb 3,42, Naut Aran, amb 3,35, Organyà, amb 3,12, Alfarràs, amb 2,85, Torrebesses, amb 2,14 i Rialp, amb 2,1. A Corbins, fons municipals han explicat que actualment compten amb una vintena de casos concentrats en l'àmbit familiar, la transmissió comunitària. Tot i això, fixeu-vos que només 6 dels 231 municipis de tota la província de Lleida són menys que la resta de províncies i en 201 municipis dels 231, 201, la taxa de transmissió és baixa o fins i tot nul·la. Hores d'ara tenim 166 persones hospitalitzades, 13 menys que ahir, dels quals 33 són a la UCI i 21 són semicrítics. I a més, Salut ens diu que en les darreres 24 hores s'han confirmat en prova PCR 67 nous casos al Pla i 12 a la muntanya. Per tant, 79 a la província de Lleida, molt allunyat ja de la xifra d'aquells 250, 230, 220 o fins i tot 180 o 190. Això no vol dir que haguem de baixar la guàrdia, però sí que vol dir que la vacunació i la gent fent, mantenint les distàncies, portant la mascareta, estan començant a fer efecte. Hores d'ara, les xifres al Pla de Lleida ens diuen que el risc de rebrot és de 350 punts i la RT ha baixat a 0,78. A l'Alt Pirineu i Aran el risc de rebrot és de 384 punts i la RT de 0,98. I a tot Catalunya parlem de 265 punts de risc de rebrot i una RT de 0,97.
RJB, maquinària agrícola, tracte personal per a cada agricultor i protegir els seus cultius és el nostre objectiu. Per això fabriquem tota una gamma de màquines de pulverització, atomitzadores, sulfatadores. També som distribuïdors oficials de picadores LIPA i màquines de protecció antigelades Agrofrost. RJB, reparacions i revisions de maquinària agrícola. A Corbins, carrer Horta 5, 973 1082 91 i a rjbagricola.com.
Hi ha coses que el temps no canvia, com el bartesà, de fermentació lenta i sense additius. El Forn de Pala Ràdio reneix a Lleida. El Forn de Pala Ràdio ha obert les seves portes per recordar-te el sabor d'abans, per reviure la tradició del bartesà, les coques de recapte i les de forner, tot fet amb carinyo i amb farines de màxima qualitat. T'esperem al Forn de Pala Ràdio, en Cel Claver 26, cantonada Comtes d'Urgell. Encàrrecs al 973 78 85 17.
A Rinascimento, després de 35 anys decorant llars amb la millor qualitat, iniciem la nostra última etapa. Agraïm la seva confiança en preus molt assequibles en tota l'exposició. Mobles, art, pintura, Rinascimento, mobiliari i decoració. Carrer Germanetes 14 a 100 metres del pàrquing Hospital Montserrat.
Herrera en Cope. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
I és el moment en el que marxem cap a Q2 Consultors, que ja saps que els trobes a bastants llocs. Els trobes a Viella, els trobes a Barcelona, els trobes a Balaguer, els trobes a Lleida. Mira, concretament a la ciutat de Lleida estan al passeig de ronda número 57, als baixos, però jo et dono el número de telèfon, que a més és fàcil de recordar, i avui, per avui, com estem amb la situació en la que vivim, sempre és millor fer primer una trucada i a partir d'allí doncs ja decidirem si ens veiem i on ens veiem. Mira, 973 28 28 18. Fàcil, eh? 973 28 28 18. Són Q2 Consultors i avui recuperem, aviam, ja sabeu que de manera més o menys regular parlàvem del tema d'ERTOs, del tema econòmic, del tema de la pandèmia i això com afectava al món laboral, i a Q2 Consultors, que tenen departaments per tot, ens n'anem a parlar amb la Mireia Planes, que és llicenciada en Ciències del Treball i que porta tot el departament de laboral. Mireia, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Havia el món dels ERTOs, dic el món dels ERTOs perquè s'ha convertit en tot un món, estava més o menys estable en els darrers mesos, per això no havíem parlat amb tu, però clar, hem entrat al mes de maig, i el mes de maig suposo que el teniu marcat en vermell, perquè a priori tot el tema dels ERTOs s'acaba el 31 de maig.
Correcte, si no treuen cap més reforma de que diguin de que ho fan una nova pròrroga, en principi el 31 de maig ja tots els ERTOs s'haurien de finalitzar.
Clar, això suposa, si ens està escoltant algú que diu oh, ja, però és que jo encara no puc obrir, se suposa que a final de maig, a priori, tothom podrà obrir amb una o altra restricció, però tothom hauria de poder desenvolupar la seva activitat laboral.
Sí, en principi, com que coincideix que el diumenge aquest vinent, el dia 9, l'estat d'alarma decau, clar, moltes mesures que prenen s'han d'aixecar, I amb això doncs, també el fet de que hi hagi aquest ritme de vacunació que sembla que s'està animant, sí, fa que també doncs, bueno, que les mesures cada vegada les vagin afluixant. Recordem que els ERTOs que teníem vigents ara amb bonificacions només eren en cas de limitació o de tancament. Si realment s'està dient al Procicat que sembla ser que la setmana vinent la restauració ja podria obrir a la nit, l'hora encara no se sap l'hora de tancament, però ja podrien servir sopars, clar, parlem d'un col·lectiu que continua amb molts amertos, o que són doncs, hotels, restaurants i així, que llavors aquests, en principi, tota la gent que està amerto, que continua de restaurants a mitja jornada, perquè a la nit no poden servir sopars, si ja poden servir, tots aquests s'aixecarien.
Clar,
després una altra cosa és que un decideixi que no pot obrir o que ha quedat en mala situació econòmica, llavors ja haurien d'aplicar unes altres tipus de mesures. Però els ERTOs en si, jo penso que durant aquest mes de maig es aniran aixecant bastant i el que quedi llavors ja, o realment és un sector molt marcat, tipus turisme, restauració, la resta és que sí o sí els obligaran a obrir, perquè és que si no, no podran aguantar o gaire més temps.
Vull dir, perquè la gent ja es comenci a posar al dia i vegin que cap a on anem. Suposo, dic, ara entrem al món de la suposició, però suposem, com ara avançaves, que algun sector molt concret que pugui rebre alguna mesura dràstica molt concreta, s'habilitarà en algun mecanisme. És a dir, ara imaginem-nos que pel que sigui, jo què sé, tota la província de Lleida, doncs, escolta, l'hem de confinar. O unes comarques concrets, i per tant s'ha de tornar a tancar hotels i restaurants, se suposa que hi hauria algunes mesures però puntuals i molt limitades. Però entrem dins del món de la suposició.
Sí, en principi sembla ser que la Generalitat estaria preparant un decret per la setmana vinent, per quan es trobin en aquestes situacions, com que ja no hi haurà l'estat d'alarma, que és el que els empara, doncs poder fer un decret bueno, que puguin regular la situació en cas de que passi algun tipus d'aquestes coses. Uh-huh. Com per exemple l'any passat, que Catalunya més o menys estava en una desescalada i aquí Lleida es va empitjorar el juliol i vam tancar. Coses molt així, és que alguna cosa hauran de fer, perquè fins que no estigui molta gent vacunada, sembla ser que pot haver rebrots, i llavors algun mecanisme ha d'haver, perquè si obliguen a les empreses a tancar, alguna contrapartida hi ha d'haver a canvi, si no és impossible.
Estem parlant amb la Mireia Planes, llicenciada en Ciències del Treball i responsable del Departament Laboral de Q2 Consultors, que recorda el telèfon 973 28 28 18 per qualsevol tema d'aquests que dius, aviam, jo a la meva empresa, o jo com a treballadora o com a treballador, no tinc clar, truqueu 973-28-28-18, perquè amb tota aquesta situació està ben assessorat, us asseguro que no té preu, i que després et traus molts mals de cap. Mireia, et volia preguntar també, encara que no és el teu departament, però una pinzellada, així per sobre. Estem en època de presentar la declaració de la renda que afecta a l'any 2020, que ja va ser l'any de la pandèmia, en la que, doncs, per desgràcia, va haver gent que ja va estar amb ERTOs, etc. Sense entrar a fons al tema de la declaració de la renda, sí que hem de recordar que quan una persona ha rebut un ERTO, a priori és com si hagués rebut diners de dos llocs diferents i per tant estan obligats a fer la declaració de la renda.
Clar, és la sorpresa que s'han trobat molts, de que no ho sabien i han de fer declaració de la renda perquè tenen dos perceptors, i amb la sorpresa que, clar, el CP a tot allò dels ERTOs no aplicava cap tipus de retenció. L'únic que els diners que es quedaven és la cotització dels treballadors, que això sempre funciona igual amb l'atur. Clar, ara es troben que molta gent que ha estat 4 o 5 mesos ràpid pujarà bastants diners, recordem que uns 1.098, 1.100 euros més o menys que es cobren si estàs en l'ERTO tot un mes sencer. Clar, la gent que ha estat 4 o 5 mesos estem parlant de 5 o 6.000 euros sense cap tipus de retenció, que se suma directament als diners que has cobrat de l'empresa, i que fàcilment pot haver gent que tingui que pagar 1.000 euros d'IRPF que no se li han retingut.
Clar, això depèn de cada situació, però anem a suposar una retenció promitja entre un 15 i un 17%, els ERTOs estaven retenint un 2%.
Sí, clar,
és el mínim.
clar, el mínim del mínim, clar. No se van posar a entretenir a mirar a veure la gent el que havien, que aquest va ser un problema també, i ara tots aquests diners que tu t'han ingressat de més, doncs els has de liquidar a Hisenda.
O sigui, el problema aquí és aquests 13%, aquests 13 punts percentuals que tu has estat cobrant són els que s'han de tornar, com diu la Mireia molt bé, un mes és una cosa, però 6 mesos és una altra, eh? O sigui,
clar,
tot suma.
Clar, multiplica molt, sí.
Han posat alguna mesura excepcional per dir, escolta'm, surt a pagar, com ho he de fer? Ho he de fer immediatament?
Bueno, Hisenda el que ha fet és per donar una mica d'ajuda a tot aquest tipus de col·lectiu. Poden demanar, recordem que amb la renta la gent que li surt a pagar pot pagar de cop o en 2 vegades, sense interès, ¿vale? Pues aquest cop podran pagar en 6 terminis, 6 mesos, i així no tindran interessos. Si és una xifra molt alta i no pots assumir-ho, llavors sempre tens l'opció de demanar un fraccionament a un any, per exemple, però llavors ja t'apliquen interessos.
Bueno, sempre quan ens surt a pagar sempre fem mala cara a la declaració de la renta. És a dir, les matemàtiques no enganyen. Si t'ho haguessin retingut, doncs ja està, viuries amb el que t'ingressen i t'hi acostumes i fas les paus, però si no, quan ve el mes de maig, tots hi posem mala cara, les coses com siguin.
Clar, és el mateix, però psicològicament, no? No, saps aquells diners que t'ho estan traient del teu compte, quan de l'altra manera tampoc no ho hauries cobrat.
Clar, és així. En fi, el que us dic, vols saber quina és la teva situació o com has d'actuar? 973-28-28-18, truques a Q2 Consultors, estan a Lleida, a Balaguer, a Viella, a Barcelona, i t'atendran, explica el teu cas particular i tranquils que us oferiran una solució a mida, com el que diu, perquè a més és que cada persona és un món, cada empresa és un món, cada treballadora o treballador és un món, per tant, jo us animo a que marqueu el 973-28-28-18, expliqueu la vostra situació, escolti, mire, jo t'explico la meva història, i ells ja et passaran amb l'interlocutor vàlid per buscar una solució, que sempre hi és, sempre, eh? Hem parlat amb la Mireia Planes, és llicenciada en Ciències del Treball i responsable del Departament de Laboral a Q2 Consultors. Mireia, com sempre, un plaer, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Anda, otra casa con placa de Securitas Direct. Desde que entraron a los del quinto ya son varios los que se la han puesto. Han hecho bien. Yo la tengo desde hace años y cuando pasa algo, siempre están ahí para ayudarte. Y eso da muchísima tranquilidad.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Maquinària Agrícola Ferro. 69 anys d'experiència en el món agrícola i ramader. Fabricació i venda de maquinària agrícola. Trituradores de pedres i forestals, desbrossadores laterals, grades rotatives, cultivadors, grada ràpida i cultivador rastuller, entre d'altres. I ara també servei de lloguer. Truqui a Maquinària Agrícola Ferro, de Belllloc, 973-560017. Li assessorarem. O a maquinariaferro.com.
Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
I ara sí que ja és el moment en el que fem memòria. Ja saps que és un exercici que ens recomanen molt de fer-ho, que ho pots fer a casa, que ho pots acompanyar de lectura diària, que ho pots acompanyar, doncs, de si pots escoltar música, doncs, que fa molts anys que no escoltaves, i tot això estimula el cervell i estimula, doncs, l'àrea de la memòria. Nosaltres, un cop al mes, ho fem amb la Mari Carmen Salvador, i el que fem és viatjar 25 anys enrere, concretament, a veure si tenim memòria del que passava un mes de maig de l'any 1996. Mari Carmen Salvador, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia a tots.
La veritat és que amb aquestes notícies ens transporten, almenys a mi, eh? Suposo que molta gent que ens escolta també. Uh-huh. Potser alguna no, però de tant en quant surt un titular que dius, ui, és veritat, d'això me'n recordo perfectament. En fi, anem cap al mes... aquest any no, i l'any passat tampoc, però abans d'això el mes de maig és un mes molt marcat a Lleida.
Sí, molt. L'any passat no el vam poder celebrar, no. Aquest any potser sí que podrem fer algunes cosetes.
Sí, però no com seria.
Però no com seria. Ara no anem al 96, que sí que era un maig normal. I a més hi havia també temes polítics. El líder del PP, José María Aznar, va superar la investidura amb majoria absoluta gràcies al recolzament nacionalista. El dia 6 de maig de l'any 96 va jurar davant del rei i va prendre possessió de la Moncloa. Va nomenar a Francisco Álvarez Cascos i Rodrigo Rato com a vicepresidents. Josep Piqué, amb la cartera d'Indústria, va ser l'únic ministre català. La Unió Esportiva Lleida estava en fallida tècnica. Segons una auditoria, el club necessitava 423 milions de pessetes per superar la delicada situació econòmica del club en aquells moments. La paeria demanava al govern que pagués part del turó de la Seu Vella. Una moció de Convergència i Unió va demanar que aportés el seu 1% per obres de patrimoni. També l'Ajuntament de Lleida va mobilitzar l'any 96 a 15 voluntaris per vigilar a les festes majors. Preparava un desplegament policial per les festes de maig i també actuarien en actes massius i situacions de risc natural. Lleida esperava ser un gran mercat per contactar titellaires. Ja sabeu que tenim la Fira de Titelles. Volia ser un gran mercat. Llavors, en aquells moments, doncs, començava. La Fira de Titelles volia triplicar el nombre d'actuacions i s'ampliaria un dia més. També hi va haver una circumstància molt especial, maig del 96. Hi va haver un boicot sardanista a la paeria per barrejar-se amb cases regionals. El programa de la Festa Major posava en el mateix acte les sardanes i els balls típics d'altres comunitats en la Festa del Camp d'Esports, una festa que es feia cada any. Mm. La paeria es va justificar dient que aquesta decisió era deguda per problemes de calendari i gran quantitat d'actes aquell mateix dia. Geganters i castellers es van afegir al boicot sardanista i Siurana va demanar als sardanistes que retiressin aquest boicot. Les diferents formacions van exigir responsabilitats a l'equip de govern i els grallers i els geganters van crear el seu propi espectacle.
Vaja.
Cantant els segadors que van veure deslluïda la 13a trobada de gegants.
Caram.
O sigui, hi va haver un boicot i hi va haver una miqueta de...
Una mica d'ambient, sí.
Sí, ambientillo. El bisbe de la Seu d'Urgell, Joan Martí Alanís, va manifestar que podrien passar entre 20 i 30 anys abans de que la Santa Seu decideixi ampliar la diòcesi de Lleida, ja que el seu territori va quedar molt reduït després de la segregació de les parròquies de la Franja. Mm-hmm. 20 o 30 anys, i en portem...
Sí.
25.
Sí, sí.
Ja en portem 25. Encara ens queden 5 de marge per a veure si això serà veritat o no serà veritat.
Però perquè ho hem de fer sempre tot a darrera hora, Mari Carmen, eh?
Ojalà, ojalà.
O passat.
Bueno,
o passat.
Encara que sigui darrera hora ja estaríem contents. Caminant pel mes de maig, arribem al dia 11. Ja és la Festa Major. Sí. Un complet programa garantitzava en aquells moments també espectacles, diversions per a totes les edats. Els Camps Elisis serien l'escenari de la Revetlla amb una atracció especial, un recital de Raimon, una lluïda batalla de flors que va omplir després a la tarda la Rambla de Ferran. L'any 95 es va passar de 10 a 135 actes festius. Mm-hmm. I per primera vegada la Festa Major de maig del 96 va incloure un acte inèdit en aquells moments a Lleida, la Festa de Moros i Cristians.
Mira.
L'any 96. Més de 300 persones van participar a la desfilada i en la simulació de l'esdeveniment històric que va tenir, diferent d'ara, com a escenari, l'eix comercial. Uh-huh. La batalla final es va desenvolupar a la plaça de Sant Joan i els organitzadors van decidir que guanyessin els cristians. Aquella primera vegada que es feia los moros i cristians, van guanyar els cristians.
Que llavors sí, estava integrat dins de la Festa Major, però de seguida se'ls va quedar petita.
Sí, bueno, i eren per l'eix comercial i van conquerir el castell del Palau de la Paeria. Uh-huh. Per tant, ho feien al centre de Lleida Ciutat, no anaven cap dalt cap a la Seu Vella.
Sí.
Bé, ni la pluja va poder deslluir l'aplec del Cargol, que també es va celebrar aquell any. Els ruixats solament van refrescar l'ànim dels 10.000 penyistes als Camps Elisis. La FECOL va anunciar per l'estiu un bar musical, el xalet modernista dels camps Elisis, i la paeria volia ampliar la zona asfaltada i arbrada per ampliar també el recinte de la Plec en properes edicions. S'havia quedat petit.
És igual, el recinte de la Plec sempre es quedarà petit, sempre.
En aquell moment 150.000 persones.
És igual, i si el fan més gran es quedarà petit en 4 dies.
Vam viure la Plec 150.000 persones.
Sí, és així.
Bé, doncs Lleida també va crear llocs de treball, ja canviem de tema, va crear llocs de treball estables a l'indústria i a la construcció, que era molt important en aquell moment. Durant el mes d'abril, el nombre de parats a Ponent, prenguin nota, era de 194 persones. A Ponent...
194?
194 persones.
Imagina't.
Només, a Ponent.
Això ha canviat molt, cap a pitjor.
L'any 96, imaginin, sí, que lo pitjor que estem ara. La Federació d'Associacions de Veïns va presentar un informe sobre la seguretat ciutadana i demanava més contundència per erradicar les molèsties dels locals nocturns i reclamaven la figura del jutge de barri. Urbanisme va autoritzar el viaducte entre Prat de la Riba i Pardinyes i va anunciar en aquells moments la construcció d'un parc similar al Parc de les Basses, que es fos semblant, entre la presó i l'escola d'agrònoms. I no ho sé si tu l'has vist, jo no m'hi he fixat.
Jo no m'hi he fixat tampoc.
No ho sé si tenim un parc com el de les Basses entre la presó i l'escola d'agrònoms.
Jo, sí. La veritat és que... O sigui, si ha d'estar com estan les Basses ara... Doncs podem parlar de qualsevol punt de l'Horta, bueno, realment.
Exactament, si algú viu o ho sap, que ens truqui, que ens ho digui. Sí, vull dir, estaríem contents de que ens ho diguessin, no? Sindicats, partits i organitzacions van convocar els lleidatans per reclamar la llibertat d'Ortega Lara, recorden? I també de Publio Cordón, que estaven en aquells moments segrestats per ETA. Es va penjar un llaç blau gegant a la muralla de la Seu Vella, també per fer aquesta reivindicació. Josep Benet va ser nomenat Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. L'historiador de Cervera va ser guardonat per la seva defensa de la cultura catalana i per la seva exemplaritat. El general de la Guàrdia Civil, Enrique Rodríguez Galindo, va ingressar a presó per l'assassinat dels presumptes etarres Lassa i Zabala, que va ser l'any 1983, i va entrar a la presó...
El 96.
L'any 1996.
13 anys després, no?
Exactament. El general va dir que se sentia indefens i que dubtava de la veracitat dels documents del CSIC. El científic lleidatà Joan Oró va manifestar que a la galàxia, atenció, és interessant això, hi ha un miler de civilitzacions i que els omnis eren pura fantasia. Va augurar la desaparició del món d'ací 10.000 milions d'anys. Seria conseqüència d'una col·lisió amb la galàxia Andròmeda, veïna de la Via Làctia.
Caram.
Van ser unes declaracions molt interessants del científic en el decurs de l'entrega dels Premis Príncep d'Astúries d'Investigació Científica, del que en va ser jurat l'any 96 a Oviedo. Bé, i acabarem amb esports.
Vinga, a veure.
La Unió Esportiva Lleida estava a punt de fer una fallida, com ja dèiem abans, fallida tècnica, i segons una auditoria, el club necessitava 423 milions de pessetes per superar la delicada situació econòmica. El Mallorca va pagar als jugadors de la Unió Esportiva Lleida per guanyar el Leganés.
Caram. I, bueno.
Un d'aquells maletins que corrien llavors.
Sí. Bueno, però és, bueno, sí. És pagar per guanyar, sí, però vaja.
La plantilla es va repartir al vestuari 2 milions de pessetes.
O sigui, que van guanyar.
Després de votar el sistema d'assignació dels diners. El capità de l'equip, Miquel Rubio, va eludir qualsevol manifestació respecte a aquest tema. O sigui, maletí...
Sí, és allò que tothom sap, però ningú confirma.
Exactament. I com a contrast, per acabar, l'actual classificació de la Lliga... L'any 2021, i com a contrast amb l'actual de la Lliga, el 2021, l'any 96, la Lliga, vull dir, no la Lliga del Lleida, sinó la Lliga de Primera Divisió.
Sí, la dels grans.
Doncs l'any 96, l'Atlètic de Madrid va guanyar la Lliga i la Copa, doblet. Això és anecdòtic, perquè ara l'Atlètic de Madrid...
Bueno,
s'ho estan
jugant.
Jugant amb lo Barça, el doblet, eh?
Sí, sí, a veure com anirà.
Aquell any se'l van endur les dues coses l'Atlètic de Madrid.
Bueno. Mari Carmen Salvador, que hem viatjat durant uns minuts 25 anys enrere. Tot això era del mes de maig, si t'has incorporat tard, no et confonguis, tot això que hem escoltat era del mes de maig, sí, però de l'any 1996. Fixa't que quan parlàvem del teu fèixit de la Unió Esportiva Lleida parlàvem de pessetes. De
pessetes.
400
sí, sí.
I escaig
23 milions.
Milions de pessetes, que no, però bueno, que no era poc.
Però llavors era diners,
sí, per això
I,
dic...
I 2 milions del maletí de
sí,
pessetes.
Sí, Déu-n'hi-do. Mari Carmen, una abraçada.
Gràcies, igual. Bon dia a tots, amics.
I nosaltres buscarem tot seguit les senyals horàries que ens indicaran que ens plantem a la una de la tarda. Escoltarem la darrera hora informativa i després hi tornem al migdia de Cope Lleida. Avui amb un espai gastronòmic molt especial. Estarem amb el Xavier Pellicer. I després, a partir de dos quarts, la tertúlia dels polítics, ja saps que acabarem parlant de tot, fins i tot de política. Tens el número de WhatsApp, 664-526-180.
Es la una a las 12 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Enseguida nos situamos en Madrid con el dato de participación actualizado en estas elecciones autonómicas, pero tenemos una última hora. Quedan solo 5 días para que finalice el estado de alarma y el gobierno sigue sin aclarar qué vamos a poder hacer y qué no a partir del domingo. ¿Qué es lo último? Lo último es que el Ejecutivo de Sánchez no solo deja esta cuestión en manos de las comunidades autónomas, les dice que el Supremo será el encargado de autorizar sus restricciones, Ricardo Rodríguez.
Las comunidades autónomas contarán con ese mecanismo legal para intentar eludir la disparidad de decisiones de la justicia en lo referente a las restricciones a adoptar una vez decaiga el estado de alarma. La novedad pasa por permitir a los gobiernos regionales recurrir en casación ante el Supremo los autos de los tribunales superiores de justicia que tumben sus medidas como el toque de queda o los cierres perimetrales, algo que hasta ahora no podían llevar a cabo. De esta forma, el alto tribunal tendrá la última palabra y podrá dictar jurisprudencia. Al margen de esta novedad de orden contencioso administrativo, el Consejo de Ministros ha aprobado extender varias medidas del denominado escudo social.
En Madrid se cumplen 4 horas de votación. Durante toda la mañana hemos visto largas colas en los colegios. Hasta ahora, en el centro de datos, ofrecen un avance de participación. Ahí está Lorena Fernández.
Buenas tardes, pues estamos esperando a ese dato de participación que en teoría debería darse a conocer ahora a la una de la tarde, pero que aún no está disponible. Sí que sabemos que en las pasadas elecciones autonómicas, las de 2019, a esta hora había votado el 26% de los ciudadanos llamados a las urnas. Se espera, en cualquier caso, una importante participación. Lo han venido diciendo la mayoría de las encuestas y el primer síntoma son esas largas colas que desde antes de las 9 de la mañana se están viendo a las puertas de los colegios electorales. La comunidad dice que es debido al protocolo COVID, pero también es cierto que muchos ciudadanos han decidido ir a votar antes de irse a trabajar. No olvidemos que hoy es martes, día laborable.
Mantenemos línea abierta con este centro de datos para conocer el dato de participación actualizado a la una. Te cuento también que el crédito concedido por las entidades bancarias a las familias sigue prácticamente contenido en marzo, mientras que sube el de las empresas un 0,37% según cifras del Banco de España. ¿Qué lectura hacemos, Marta Ruiz?
Pues que a pesar de la pandemia, la deuda de los hogares españoles se estabiliza, incluso se reduce un 1% con respecto a hace un año. Las familias se han contraído menos créditos, tanto hipotecarios como al consumo, pero es que además los que se conceden son más baratos, lo que se une a los bajos tipos de interés. Sí que sube la deuda de las empresas, como dices, un 0,37% con respecto a febrero y un 5% con respecto a marzo de 2020, lo que refleja la concesión de préstamos ICO a empresas necesitadas de liquidez.
Valverde y Marcelo viajan finalmente a Londres con el Real Madrid, Daniel Asenjo.
Eran las principales dudas, pero el uruguayo y el brasileño se han subido al avión y están volando en estos momentos junto a la expedición blanca para enfrentarse mañana al Chelsea. Valverde ha dado negativo en su último test de coronavirus y a Marcelo, que era suplente de vocal en una mesa electoral, le ha sustituido una señora. Zidane viaja con 23 jugadores, con las bajas de Varane, Carvajal y Lucas Vázquez. A las 7:15, rueda de prensa del técnico francés y a las 8, entrenamiento momento en Stamford Bridge. Y una hora más tarde, a las 9, Manchester City y PSG buscan el billete para la final. En el PSG es duda Mbappé. Recordar que el conjunto inglés se impuso 1-2 en París. Pueden seguir este partido con tiempo de juego desde las 9 por cope.es y aplicaciones móviles. Y fuera del fútbol, en la Caja Mágica está en marcha una nueva jornada del Mutua Madrid Open de tenis. Alberto Arauz.
En juego ahora mismo el Davidovich Herbert con un set para cada uno y está a punto de empezar la tercera manga. A continuación se disputará el Albert Ramos Taylor Fritz, ya eso de las 3:30 de la tarde. Turno para Roberto Bautista, que se mide en la pista Manolo Santana a Marco Cecchinati. Por la noche se estrena Dominic Thiem y mañana a la primera gran cita del torneo con el debut de Rafa Nadal, que se mide a Carlos Alcaraz, el chaval del 17 años, que es la gran ilusión del tenis español.
Y terminamos con baloncesto. Real Madrid y Barça se juegan hoy el pase a la Final Four de la Euroliga. A las 7:45, el Madrid juega en Estambul ante el Efes. A las 9, el Barça recibe al Zenit.
En este 4 de mayo, Madrid vota. Ya tenemos ese dato actualizado de participación. A la 1 de la tarde, volvemos al centro de datos, Lorena Fernández.
Pues la participación ha aumentado en algo más de medio punto con respecto a las elecciones autonómicas de hace 2 años. En las de 2019, a la 1 de la tarde, habían depositado su voto el 26,63% de los electores. Hoy, 2 años después, lo ha hecho el 27,29%.
José Luis Están, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
En El Espejo hoy nos contáis cómo afronta la Iglesia en Chile los ataques que se vienen sucediendo contra diversos templos en un contexto de gran agitación social.
Desde octubre de 2019, 60 iglesias han sido atacadas en Chile. Pedro Narbona es el sacerdote a cargo de las parroquias de la Asunción y la Veracruz en Santiago de Chile, que fueron incendiadas por manifestantes en noviembre del 19, en el marco del estallido social que se produjo contra el gobierno. En una conversación con Alfa y Omega explica que su principal preocupación es que sus feligreses afronten lo ocurrido con una mirada de fe y de esperanza. Insiste en que no se puede renovar un país destruyéndolo y espera que la redacción de una nueva constitución sume los esfuerzos de todos y que la agresividad y la destrucción paren. Ayuda a la Iglesia Necesitada ha concedido a este sacerdote el premio Libertad Religiosa 2021 y nosotros lo vamos a contar en El Espejo en media hora.
Gracias, José Luis. Mediodía COPE acaba de empezar y te vamos a acompañar hasta las 3.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy el Ricard Álvarez. Estás en compañía de la cadena COPE desde Lleida, avui dimarts 4 de maig. Ara mateix 6 minuts per sobre de la 1, 19 graus a la ciutat de Lleida. Busquem tot seguit aquesta previsió meteorològica des de l'Agència Estatal de Meteorologia. Allí tenim el Moisés Camuñas. Moisés, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a la província de Lleida que creixin núvols d'evolució diurna, mentre que al final del dia quedaran intervals de nuvolats al cel. Pel que fa a les temperatures diurnes, pujaran en general, amb unes màximes previstes de 24 graus a Lleida, capital de Balaguer, de 22 a Tàrrega, de 21 a la Seu d'Urgell i de 16 a Viella. I si ens referim al vent, seguirà bufant en general fluix i de direcció variable. Si mirem a demà dimecres, esperem sols poc ennuvolats o clars al matí, amb núvols d'evolució diurna a la tarda. Per últim, les temperatures diurnes demà seguiran pujant lleugerament, amb unes màximes previstes que podrien arribar als 26 graus a Lleida, capital de Balaguer, als 24 a Tàrrega, als 23 a la Seu d'Urgell i, finalment, als 16 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. Busquem una darrera hora informativa.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Ja t'hem explicat que han començat els cribatges preventius a empreses agràries de Lleida i del Baix Segre amb l'inici de la campanya de la fruita. Són 165 firmes del Segrià que s'han inscrit al programa de salut per fer PCR d'automostra a uns 3.700 treballadors. I també t'hem explicat que només 6 dels 231 municipis de tot Lleida tenen una velocitat de contagi de Covid elevada. En aquestes localitats, la RT, que ja saps que és la taxa que indica quantes persones infecta cada positiu, se situa per sobre de 2. Es tracta de Corbins, Naut Aran, Organyà, Alfarràs, Torrebesses i Rialp. Però, en canvi, tenim 201 municipis de la comarca de Lleida on la taxa de transmissió és baixa o fins i tot nul·la. Hores d'ara tenim a 166 persones hospitalitzades, 13 menys que ahir, 33 estan a la UCI, són crítics, i 21 en estat semicrític. I Salut ha notificat 79 nous positius a la província de Lleida, que estan repartits amb 67 al Pla de Lleida i 12 a l'Alt Pirineu i Aran. Les dades diuen que a la Plana de Lleida el risc de rebrot és de 350 punts i la RT ha baixat a 0,78, que a l'Alt Pirineu i Aran el risc de rebrot és de 384 punts i la RT està per sota de l'1, també és 0,98, i que a nivell de tot Catalunya estem parlant d'un risc de rebrot de 265 punts i una RT de 0,97. Fem una pausa ràpida i parlem de gastronomia.
Tens ansietat, depressió o fatiga física i intel·lectual? L'estabilinat a base de garum, armoricum i vitamina B6 ajuda a l'organisme a superar-ho. Recupera l'equilibri interior amb estabilinat de Naturhaus. A mi m'ha ajudat i a milers de persones com tu. No pateixis més. Compra la Naturhaus.es o en el teu centre Naturhaus trucant al 902 15 14 14.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos, abierto de lunes a sábado. En la tienda de camisas de Fraga garantizamos la seguridad de nuestros clientes. 974-47-1438.
Amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que ens acostarem a 2:15. Comencem l'espai de gastronomia. Ja saps, tots els dimarts ben acompanyats pel nostre sommelier, el Felip Urbano. Felip, què tal? Bon dia.
Ricard, bon dia, què tal?
Com estàs?
Mira, més content.
Veus la llum o no? I reitero el que ha dit el Felip, és a dir, escolta, que les coses estan millorant, evidentment, això ho tenim clar. Que hi ha gent que ho està passant malament, també és una cosa que hem de tenir clar, que el virus no ha marxat, és una altra cosa que hem de tenir clar, i que, per tant, que ens deixin fer més coses no vol dir que ho fem a tumba abierta. Escolteu, prenem totes les mesures de precaució, les que coneixem, que portem un any explicant-les, i a partir d'aquí, una mica de sentit comú, i en van, i a passar-nos-ho bé, que això és això ho tenim claríssim. En fi, nova edició de l'Espai de Gastronomia. Felip, avui tenim un xef amb nosaltres, eh?
Avui tenim un xef explicarà una miqueta la seva trajectòria i un canvi que va fer personal i laboral. Jo crec que el que jo vaig ficar a les redes socials pues, és la veritat, no? És que el restaurant fa vegetals del món.
Uh-huh.
I a partir d'aquí, pues, jo crec que ens guiarà una miqueta i veurem que hi ha més vida a partir de la cuina tradicional que coneixem com a carn i com a peix i com a tot això, no?
Uh-huh.
Crec que és molt, un programa molt xulo avui.
Doncs mira, marxem cap al restaurant Xavier Pellicer, que, per cert, es va endur el premi al millor restaurant de verdures del món a l'any 2018 i que li ha posat nom el seu xef. Xavier Pellicer, què tal? Bon dia.
Bon dia, com esteu?
Molt bé.
Xavier, què tal? Bon dia.
Escolta, bon dia.
Estàs d'acord amb el Felip, abans d'entrar en matèria, que comencem a veure una mica la llum al final del túnel?
Bé, això sembla, no? Jo vull ser molt cautelós, no? Perquè...
Sí.
Sabeu que molts mesos amb notícies d'una forma, després les canvien. Els que hem patit al nivell del sector de la restauració, que ha patit moltíssim amb totes aquestes decisions, doncs està clar que jo vull esperar fins a l'últim moment per veure si realment el que s'està parlant es durà a terme o no. I després sí que comparteixo amb el Felip, però molt fervorosament, i amb tu també, el fet de que tampoc ens hem de tornar bojos. No? Vull dir, la gent ha de ser conscient de que venim d'un camí feixuc i llarg i que fos bo... Home, jo crec que ens mereixem celebrar una mica, no?
Sembla
que comença a difuminar-se, no?
I tant,
però amb seny.
Xavi, per això, des d'aquí, dic com a restauradors, com a gent de l'hostaleria, de la restauració, que no dediquem a això, que és la nostra passió a part de la nostra feina, que si amb algun client li has d'explicar que, si us plau, és que, clar, hem de tindre la mateixa seguretat com és, sapiguem tot el que ha passat. És a dir, jo crec que primer hem de ser nosaltres, que d'una manera amable...
Per dir-ho gràficament, Felip, que no ens hem de deixar la mascareta a casa. Vaja, vull dir que hi ha gent que diu... Ja està,
La gent ha d'entendre que hi ha restriccions que han ficat dintre de la restauració, que nosaltres mateixos pensem, hòstia, però és que si no ho fem, és que tornarem
que sí,
a tancar perquè la pena la tinc nosaltres, perquè
sí,
no tanquen.
Que sí,
No, sempre és restauració, i com ja porten 3 o 4, ja han vist que és molt fàcil, la cinquena serà segur, també.
Sí,
que hem d'intentar entre tots veure el que està passant i disfrutar de lo que aquest senyor que tenim ara al telèfon fa a la seva cuina. I això ho hem de fer bé, si no.
A Lleida en portem una més, per cert, però bueno.
Sí, no, normal,
escolta,
sí.
Xavier, carrer Provença, sí. Número 310, a Barcelona.
Sí.
Aquí tenim el Xavier Pellicer, el restaurant Xavier Pellicer.
Sí, està ubicat a ple centre de Barcelona. És un local que vam trobar quan vam deixar el celler amb la meva dona i vam entendre que havíem de fer un camí conjunt i tindre el nostre propi negoci i no estar supeditats com havíem estat durant tants anys a tindre socis, no? Que la història ens ha demostrat que, bueno, no sempre hem acabat el bé que desitjàvem i davant d'aquestes circumstàncies vam decidir fer el nostre propi projecte, no? Mm-hmm. Els 50 és una bona edat.
Xavier, escolta, anem a tirar enrere, va. Tirem enrere.
Sí.
El tema de la cuina, com t'arriba, tu? Parlo de petit, eh?
Jo, la memòria que tinc és que als 13 anys jo ja decideixo que vull ser cuiner.
Mm-hmm.
I vinc d'una família que no té absolutament res a veure amb el món de la cuina. El meu pare és químic, la meva mare és biòloga i no hi havia tradició familiar de restauració enlloc.
Caram.
I el que sí que recordo com a memòria olfactiva i gustativa són els menjars de la meva àvia materna, que és francesa, la meva mare és francesa,
uh-huh.
I tinc encara impregnat en el cervell i en el nas olors dels menjars que feia la meva àvia.
És
també
que...
és a dir que la meva mare, amb la meva àvia, la meva Pol, havien marxat durant la guerra a França a Algèria.
Uh-huh.
Vale? I aleshores hi havia una cuina on ja entrava el component de les espècies, a casa es menjava el cuscús com algo quasi tradicional i ben fet, no? I aleshores tot aquest món és el que tinc una mica ficat aquí en el nas, no?
Xavier, tu que ets xef, a veure si tu has pogut desvetllar aquest misteri, que jo no ho he pogut fer mai. Escolta, com és que les padrines i les mares cuinen tan bé?
Bé, perquè el component màgic, que és l'ingredient que ningú té, però que demà tenen les mares, que és l'amor.
Escolta,
sí, quan tu cuines pels teus, això és la màxima.
Sí, sí,
és
sí.
Igual que siguin els macarons que estiguin passats i la salsa de tomàquet sigui de pot. És que t'ho fa algú que t'estima. I aleshores, tot això és màgic. Si a sobre tenen mà, ja és la bomba. És el millor de lo millor.
Però us hi fixeu? És que jo concordo amb el que diu el Xavier i molts altres persones que ens han acompanyat els dimarts a l'Espai de Gastronomia. Jo hi ha algun plat concret que em transporta a molts anys enrere a taula amb els meus padrins, per exemple. Sí, hi ha algun plat concret d'aquell que dius no, aquest plat és el que em feia la meva padrina.
I... Per això demostra el grau d'unió, d'anexa familiar que tenies i aquesta força que és brutal, que és el que fa que puguis celebrar a taula events, dies indicats, amb família, que generes pues, un cúmul d'energies conjuntes que van totes ficades en el menjar, anar a compartir i a gaudir, que és la màxima, no?
És que al final,
és el màxim plaer.
El tema del menjar, a mi ja ens ho han explicat molt i que a vegades ho tinc més clar, és un paquet, és una experiència, un menjar. O sigui, ja no és només la part gastronòmica de damunt del plat. És tot un paquet, eh? és una experiència. Molt bé, Xavier, escolta, tu comences als 13 anys, ens deies, escolta, a mi m'agrada aquest món,
sí.
I suposo que ja hi vas directe.
Bueno, no, acabo estudis i quan just acabo amb 17 anys, pues, acabo la selectivitat i, bueno, ja el bac francès, perquè jo faig també el baccalaureat. I el que faig és anar-me'n, en principi la intenció era anar a estudiar a Toulouse, amb una escola d'hostaleria.
Mm.
Arribem una mica tard en termes d'inscripció, perquè a França van una mica diferents, i aleshores decideixo, en aquella època estic parlant de que hi havia tres escoles a Espanya, hi havia Luis Irizar a Donosti, hi havia la Nacional a Madrid, i hi havia l'escola de Sant Pol de Mar.
Mm-hmm.
I aleshores vaig decidir, doncs, anar a Sant Pol de Mar i vaig vindre a estudiar a Sant Pol de Mar.
Que
venies a estudiar per ser director d'hotel, eh? Però hi havia aquella part de cuina, en el primer any era com tot barrejat, després ja escollies si volies anar més cap a direcció, més cap a sala o més cap a cuina, no?
Caram.
I estic 3 anys a Sant Pol de Mar.
Molt bé.
I estant a Sant Pol de Mar faig el meu primer estatge important, que és a Arzac, a Sant Sebastián, I allà és, que és, diguem, la primera casa important que jo conec, que és en aquella època un dos estrelles a punt de tindre la tercera, i aleshores m'enganxo, no? Dic, això és el que m'agrada, no? I amb 18 anys, estan fent pràctiques allà, amb un cuiner que es diu Marcelo Tejedor, que és de Santiago de Compostela, que té una estrella Michelin i que som bons amics i que vam coincidir fent aquestes pràctiques, em faig el meu primer tres estrelles com a client. I me'n vaig a Eugénie Lépin a menjar a casa de Michel Gerard. I aleshores, en 18 anys, quan tu arribes a un lloc com aquell, que el primer que et demanen és on vol prendre l'aperitiu, a la terrassa, en el porxo, a l'interior, i dius, hòstia, esto què és, no? Això és màgia. Hi ha tres llocs per prendre l'aperitiu, on et venen, t'expliquen, vens sommeliers, colleixes, tàries, és un menú apoteòsic, que encara també tinc records d'aquell llamanto fumat a la xeminer que feia el Michel Gerard, que era un clàssic i un plat espectacular, o la seva terrina de foie gras d'oca, no? O sigui, tinc les moussons, els llagostins, bueno, menjars aquests que t'impacten i que te fan entendre que el teu camí va direccionat cap aquí. I aleshores, des d'allà, diguem que ja estic connectat amb el món, digue-li Michelin, de restaurants de màxima exigència, amb molt de nivell, i a través de... Estic un any de formació a Barcelona, en diferents llocs, conec un xef francès, Jean-Jacques Simon, que estava al restaurant Tierra, que era un restaurant petitet que es trobava a Major de Sarrià, amb un carreret comindant, i ell em connecta amb Jacques Maxima a Nice, per anar a treballar, bueno, per anar a treballar a França, no? I marxo a Nice un dia, agafo una maleta, agafo el tren d'aquest de nit i em planto a Nice sense lloc per dormir ni res, perquè hi ha un senyor que m'ha contractat i que vol que tal dia estigui en el restaurant. I aleshores, bueno, però et dic que en aquella època és el que es portava, o sigui, la cuina estava pensada a ser uns menús on hi havia d'haver-hi lleira, caviar, llagostins, bogal, hi ha mantons, gatons, foie gras, es guiava tot per la proteïna animal.
Clar, Xavier, jo sé, però no sé quan ni per què, però tu fas un canvi. Un canvi vital a nivell personal, i que evidentment quan un fa un canvi a nivell personal també afecta a nivell laboral o a nivell professional. És a dir, tu ens has parlat de moltes cuines on et vas formar, però la cuina que trobem ara al restaurant Xavier Pellicer ha canviat. Quan va canviar?
Bé, canviar radicalment. Mira, jo el 2010, després de sortir de l'ABAC, el Santi, després d'haver estat 7 anys a Can Faves, del 93 fins al 2000, com a cap de cuina d'un restaurant de 3 estrelles, el primer de Catalunya en aquella època i tal, després d'haver-hi el Bulli i això, no? Aquestes coses, aquestes rivalitats que hi havia, que tenen poca importància, però no així. Però, bueno, com me record, no? Amb en Santi vam fer una feina molt, molt, molt maca, i quan jo vaig marxar per arrencar el tema de l'ABAC, no? Que van ser 10 anys a l'ABAC, vaig aconseguir dues estrelles i vaig fer el meu camí, en aquell moment molta gent, què passa amb en Santi, no? Perquè, no, és que jo tenia una necessitat vital de fer un camí diferent, volia demostrar-me a mi mateix que era capaç d'assumir reptes i de tenir el meu propi restaurant, en aquest cas amb socis, i quan això es va acabar a Dolor de l'Ava, que el primer que em va tocar va ser en Santi, no? I, escolta, Xavi, per què no tornes a Can Faves? A Can Faves li hem de donar un gir, perquè jo estic amb molts projectes a fora i tu coneixes la casa. I vam fer una societat per codirigir Can Faves el 50% i millor, no? I em va agafar per estar allà. Bueno, malauradament, jo vaig entrar un 15 de setembre i el Santi, el 16 de febrer del 2011, va morir a Singapur, no? Caram. I aleshores vam estar 6 mesos junts i com a anècdota diré que la setmana abans que ell marxés a Singapur i que no tornés mai més, no? Vam fer la setmana del Bocuse d'Or, que es feia a Lyon, i vaig tenir el privilegi de que vam compartir 4 dies junts, vam estar menjant a la Mer Brasier a Lyon, vam anar a veure el germà Estragro a Guan, ens vam anar a veure l'en Sophie Pic, vam menjar amb un altre... una estrella, que perquè ell volia menjar granotes, me'n recordo, el va buscar Chateau de no recordo bé el nom, però és igual. Vam tindre un mano a mano molt, molt intens, preparant precisament tots els projectes que volíem assolir, i bé, i per desgràcia ell es va quedar a Singapur, no?
Sí.
Més tard, però diferent. I aleshores, aquell punt, jo em quedo amb la família i amb la Regina, l'Àngels i en Pau al restaurant a Can Faves, mirem de tirar endavant, i durant aquest procés jo ja reconecto amb en Joan Salicru, que havia sigut un agricultor que fa biodinàmica, que estava a Iburguina, a 7 quilòmetres del restaurant, amb qui ja en la meva primera etapa havíem treballat amb en Santi. Però clar, quan tu no connectes amb el món biodinàmic per interpretar-lo, és difícil que ell et pugui servir al restaurant d'allò quan tu vols, vull 20 pastanagues de la mateixa mida, així, vull, perquè era una mica el target del que funcionava, no? Reconecto amb en Joan Salicru, vaig a visitar-lo un dia als seus camps, em fa provar unes fulles d'enciam de d'escarola, les més verdes, i de la col, la més verda, i dic, però això serà marc, serà xut, serà tal, i resulta que eren dolces, i dic, què passa aquí? No? Això és la biodinàmica, les energies, això, el macrocosmos, el microcosmos. Hòstia, hi ha un curs d'agricultura biodinàmica que comença ara, si vols, i tal, i em vaig apuntar. O sigui, com a cuiner vaig anar a aprendre a fer agricultura biodinàmica, a entendre el que eren els preparats, el que era la teoria i la filosofia de Rudolf Steiner, i bé, tot això em va calar.
Això és tot, és tot un món, això, Xavi, eh?
Sí. Bueno, nosaltres tenim, després t'explico detalls de cada meu, jo tinc unes pedres de quarts de la propietat d'en Joan Salicru, que són les que posen sobre les comandes dels clients, que les carreguem cada lluna plena, no? I les rentem amb aigua de mar i fem tot un tema energètic perquè aquestes pedres transmetin a cada comanda, a cada taula, pues, tot el positiu, tot el energètic que volem que sigui de bé l'experiència, no? Bueno, són coses que nosaltres les vivim així, no? Però això ja és el resultat del canvi, eh?
Sí.
Que torni una mica... Sí, fent el curs d'agricultura, anem a casa de l'Àngela Sant, que està al Figaró, que és l'Escola Nacional de Ayurveda. Ella em veu, em saluda, me la presenta, i el professor em diu, escolta, quan dius un moment, passa't a la meva consulta que vull parlar amb tu. Jo no la coneixia de res. I jo en aquella època estic pesant 110-115 quilos. Vale? Pensa que en Santi mor també amb una obesitat important, i jo em veig com si anés com en una roda, no?
Yeah.
Com si seguís una via que en un moment donat pues, no vull seguir, no? I quan jo entro a la consulta a l'Àngela, em diu, escolta, tens això, i dic, mare meva, i dic, però jo et puc ajudar. I et puc ajudar si tu vols. Jo et puc marcar les pautes, jo et puc ajudar a través de l'alimentació i d'un ordre, que busquem un equilibri i un ordre amb la teva vida. Si tu fas això, veuràs com en poc temps rectificarem moltíssim la teva situació. I dic, pues, venga, endavant, em comprometo. I faig la meva primera detox, que dura 5 setmanes. Jo en 5 setmanes perdo 13 quilos, entre 13 i 14 quilos. Que en conceptes ayurvèdics venen a ser 26 quilos de greix i cel·lulitis.
Déu-n'hi-do.
I faig esport una hora cada dia, dormo les 8 hores cada dia, m'aixeco a la mateixa hora cada dia, esmorzo a la mateixa hora, dino a la mateixa hora, sopo a la mateixa hora, i molt lligat amb cuina vegana i després una mica vegetariana, introduïm algú d'ou i de peix al cap de 2 o 3 setmanes. Però primer fent una neteja exhaustiva del que són tots els meus òrgans, no? I això m'equilibra moltíssim, no? I a partir d'aquí és realment on jo faig un clec, no? I faig aquest clec d'entrada connectant més amb en Joan Salicru i buscant, i faig el meu primer menú degustació biodinàmica a Can Faves, estic parlant del 2011-2012, que fem un menú degustació basat en els 4 elements de la biodinàmica, on hi ha tot un tema energètic super, molt, molt de vegetal, mantenint també aquells clàssics que s'havien de mantenir a casa, i això té una... Bueno, això funciona, el que passa és que el que no funcionava era el negoci, sí, perquè teníem no molta gent, a més, recordeu que la Michelin ens va estar dient que no passava res, que si feien les coses igual mantenia la tercera estrella, i just el dia abans de la guia, de la gala, que es feia precisament a l'Hotel Ritz de Barcelona, ens van vindre a anunciar que havien perdut una estrella. No? Això pensa que en Santi mort al gener i a tu treuen una estrella al mes de novembre, és com ficar una mica el peu al coll.
Sí, clar.
Bueno, coses de la vida, experiències de vida, no?
Sí.
I res, i al final aquest canvi comença aquí, quan jo acabo la meva relació a Can Faves, m'agafo un temps de reflexió, jo ja estic fent detox constants, perquè ja he agafat un hàbit amb el tema vegetal, i començo a aplicar aquestes coses, no? I faig algun tipus d'assessorament, em dedico més a fer assessorar, m'aprenc com un any de tranquil·litat, no? Fins que neix el projecte del Celerí, el 2015, i el Celerí ja és aquesta idea que jo tenia de fer una cuina oberta, amb les taules que sortien de la cuina, i és una connexió directa al cuiner amb el comensal, i molt enfocat. Llavors aquí sí que és on realment fem algo innovador, que és que creem una primera carta on posem plats per picar o per compartir. Després hi ha un apartat que són quatre, de 3 a 4 o 5 verdures de temporada amb tres propostes a cada verdura, que una és vegana, l'altra és vegetariana o lacte i l'altra és amb proteïna animal. Aquí ja apliquem en el tema de proteïna el concepte ayurvèdic de no excedir el 30% de proteïna versus el 70% de vegetal o menys proteïna, però no excedir mai el 30% perquè hi hagi un equilibri i perquè la digestivament sigui tot molt més fàcil, no? I després normalitzem el fet de les intoleràncies, no? Ja treballem des de no mirar de treballar amb lactosa, mirem de no treballar amb gluten, bueno, tot això ho apliquem, menys en algunes excepcions de plats que estan pensats perquè la gent que menja més omnívor i així, sí, per dir una croqueta, no? Les hem fet sense gluten, però quan fas una croqueta per gent que menja de tot, li fas com tu creus que l'has de fer, no?
O sigui, Xavier, el teu restaurant, per entendre... No, ho dic perquè és molt interessant el que m'expliques, però anem passats de temps i bueno, ens hem quedat sense temps, però per no... Per no quedar-nos a mitges, el restaurant Xavier Pellicer, per entendre'ns, jo ara ho vaig a simplificar molt i segurament ho faré malament, però és un restaurant vegà, un restaurant vegetarià, per entendre'ns?
És vegà, vegetarià i proteïna. Tinc carn, peix, verdures. I el que fem és normalitzar. Un vegà pot venir amb una mica omnívor i un menjar un menú d'alimentació vegà i l'altre un menú amb proteïna.
No, t'ho dic perquè no volia simplificar-ho, perquè t'he estat escoltant atentament i la veritat és que el teu procés personal veig que l'has plasmat perfectament al restaurant Xavier Pellicer, o sigui, el teu creixement personal,
Si em permets, és un canvi de consciència en el qual jo decideixo deixar la meva part més hitleriana de cuina militar per passar a una part més gandiana, no? I més energètica, i aleshores el que faig és aplicar-ho tant a concepte de direcció d'equip de cuina, de com treballem. Nosaltres tenim dues normes a la cuina, que és prohibit enfadar-se i prohibit cridar, i totes treballem des de l'empatia i des del diàleg.
Aquestes les podem exportar a tot arreu, si podem.
Sí, vaja. Bé, però al final és que tu el que menges has d'estar energèticament carregat en positiu, no en negatiu.
Sí.
Si tu menges mala llet, tindràs mala llet, mala digestió. Si menges... Sí, però és que és així.
No, ens en riem, però és veritat.
Digue'm boig, però sí, es fa riure. Però la gent se n'enriu i després diu, què bé em sento al menjar a casa teva? Dic, pues, però algo serà.
Clar que sí.
Perquè anem a origen amb el productor a treballar energèticament i ho traslladem com més aviat possible en el plat.
Clar.
I fem una cuina molt immediatesa, molt equilibrada, molt de... O utilitzem una bona tecnologia, òbviament, la necessitem.
Clar.
Som tècnics, òbviament, perquè venim d'un món molt tècnic, però després hi ha una part energètica que l'apliquem, però és que és fonamental. Escolta, la gent entra a casa nostra i ens diu, que bé em sento aquí.
No, i ho crec. Si els voleu veure en acció, a la web xavierpellicer.com, a part de veure el menjar i veure el restaurant, també els veureu en acció. De totes maneres, escolta, jo, Felip, el que dic sempre, i avui amb el Xavier Pellicer més que mai, o sigui, jo me'n vaig al carrer Provença 310 de Barcelona i això s'ha de provar. És a dir, o sigui, no hi ha volta de full aquí. O sigui, el Xavier ens ho pot explicar, jo ho puc mirar a la web, però al final això és el que diu. Has d'anar allà, t'asseus, surts i dius, caram, allò que m'ha explicat, doncs és veritat. Potser no ho entenc, però el que m'ha explicat és veritat. Funciona.
Exacte. Mira, si em permets només un mini detall.
Sí.
El nostre plat més venut, o el plat que més èxit té, és un plat de coliflor.
Sí. Mm-hmm. No.
Ja està. Clar, m'entens, no?
Que sí.
És el nostre món. I ahir tenia un client que menjava proteïna i va fer el menú i li vaig posar alguna cosa de proteïna perquè hi volia. Però, i quan es va aixecar va dir, escolta, Xavier, proper dia vinc i només menjo verdures.
No, mira, també us diré una cosa, jo quan vaig a un restaurant i amb aquest corromventatge, perquè el Xavier ara l'he conegut avui, i jo vaig allà, pràcticament li dic, posa'm el que vulguis o el que veguis que m'anirà millor. I sé que encertarà segur. És un exercici que podeu provar, també. Xavier, escolta, que m'he quedat amb ganes de seguir parlant, però, mira, a la que puguem ens atencem a Barcelona, ens coneixem i provem el teu restaurant. XavierPellicer.com, a internet ho teniu tot, Xavier, escolta, que ha estat atent, que quasi bé et podria dir que he pres notes, o sigui, imagina't tu. M'ha encantat molt la teva història. M'ha agradat moltíssim la teva història i ganes de conèixer-la a fons. Crec que tens en marxa... No, tens ja un llibre i on podem conèixer aquesta història i més, eh?
Sí, el llibre realment marca del 2010, bueno, 2011 fins ara, i és precisament volia fixar en el temps qui sóc ara.
Molt bé.
I que la gent que em va conèixer en l'altra vida, pues, bueno, potser descobreixi un altre Xavier Pellicer.
Xavier, escolta, que ha estat un plaer, de veritat t'ho dic. Gràcies per estar amb nosaltres.
Una abraçada
i cuida't
força.
Xavi,
cuida't. Gràcies, Felip.
Gràcies.
Una abraçada.
Adéu. Doncs, Felip, poca broma, que hi ha aquí tota una història darrere, és magnífica.
Podem estar hores.
No, però em refereixo que el que va viure el Xavier, hi ha molta gent que potser ho hem pensat alguna vegada i no ens hem atrevit a fer-ho. Un canvi radical, que te n'adones, que dius, però jo que estic vivint, la vida que estic vivint potser no és la que m'agradaria. Però s'ha de ser valent, per fer aquest canvi. S'ha de ser valent,
Pensa que amb en Xavi, pues, bueno, tot el que li va passar, no? Dolent en aquell sentit, no? Pues, la falta del Santi també, i després, que ho ha dit ell, jo crec que la clau que té el Xavi que fa les coses amb amor.
Això és superimportant. Felip Urbano, Sumiller, com sempre, un plaer. Gràcies pels contactes que tens, que portes aquí unes històries magnífiques. Cuida't força.
Igualment.
Espero que con 20 capas no pase frío en la moto, con lo calentito que iba en el bus.
Bueno, cariño, ahora lo importante es estar seguro y evitar riesgos.
Algunas cosas han cambiado, Berti o falso. Lo que no cambia es que Berti te ayuda y te lo hace más sencillo. Por eso ahora te da un 25% de descuento en tu seguro de moto. De verdad, y además te permite fraccionar el pago como quieras. Entra en Berti.es, tu aseguradora digital.
Si los neumáticos se cambian de dos en dos, ¿por qué no llevarte uno gratis? En Opel oferta 2x1 en cambio de neumáticos de primeras marcas, porque algunas cosas van mejor juntas. Consulta condiciones en tu servicio oficial o en opel.es.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Anda, otra casa con placa de Securitas Direct. Desde que entraron a los del quinto ya son varios los que se la han puesto. Han hecho bien. Yo la tengo desde hace años y cuando pasa algo, siempre están ahí para ayudarte. Y eso da muchísima tranquilidad.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Migdia, COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que viatgem ja cap a les 2 de la tarda, és dimarts i per tant tenim la nostra tertúlia dels polítics. Ja saps que, per cert, que tenim un número de WhatsApp que pots enviar temes. Si m'envies tall de veu, millor, perquè si jo també t'escolto la veu, però si no, doncs de text, és igual. 664-526-180, 664-526-180. Avui estan amb nosaltres, per part de Junts per Catalunya, la Marta Gispert. Marta, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia, molt bé, gràcies.
Per cert, Marta, que t'he vist amb una fotografia avui recorrent la ciutat i seguir conscienciant a la gent que aquí acabar, el que és acabar, parlo de pandèmia, no s'ha acabat res, eh?
No, però en clau molt positiva, perquè les xifres són bones, però des de l'Ajuntament el que volem fer doncs, és recordar que cal mantenir l'alerta i, per tant, doncs, bueno, aquesta era la idea d'aquesta campanya que hem iniciat avui.
Anem a reforçar aquella idea de que encara que estiguis vacunat s'ha de seguir amb la distància, mascareta i tot plegat, eh? Que això hi ha gent
encara
que diu...
Encara que estiguis vacunat, encara que hagis passat el Covid o encara que estiguis doncs, com una...
Com un roure. Molt bé, gràcies, Marta. També està amb nosaltres per part del Partit Popular la Marisa Xandri. Marisa, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Per part de Ciutadans, la Maria Borrell. Maria, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Per part d'Esquerra Republicana, l'Ignasi Amor. Ignasi, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard.
I per part del PSC, el Joan Queralt. Joan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, molt bé. I espero que tots també esteu molt bé.
Fixeu-vos que el dia si avui un de vosaltres estigués aquí a l'estudi, m'estaríeu arribant per tres llocs diferents. O sigui, una persona a l'estudi, uns quants per videoconferència i uns altres a través de via telefònica. O sigui, ja el que fem avui en dia ja no té nom, eh? O sigui, ja entrem... O sigui, la qüestió és que al final el so surt i la gent a casa seva, o al cotxe o a la feina, us escolta, eh? Però com arribeu a l'estudi és extraordinari. Ja no hi ha més mitjans, jo crec, per fer-ho. En fi, escolteu, que al final... Deixeu-me que parlem d'aquest tema, entre d'altres, podem parlar del que vulgueu, però al final la comissió delegada de la Fundació Fira de Lleida ja ha rebutjat per unanimitat la sol·licitud de participació de l'exèrcit a la Forma Ocupa. La Forma Ocupa és la fira d'estudis i d'ocupació, aquest any es diu Forma Ocupa, i que aquest any, l'edició d'aquest 2021, serà el 5 i 6 de maig, però serà... totalment digital, o sigui, demà i passat demà, res de presencial, perquè evidentment la situació no ho acompanya. La setmana passada vam estar valorant que si un mail s'havia enviat, si se n'havia anat a la safata d'espam, si ho havien vist, si no ho havien vist, si havien contestat, si no havien contestat. Bueno, ara sabem que la comissió delegada de la Fundació de Fira de Lleida ha rebutjat per unanimitat aquesta sol·licitud, alegant, doncs, que no s'ajusta a les normes generals de participació al certamen ni al codi ètic de la Fundació basat en els valors i principis de la cultura de la pau i dels drets humans. Serà la primera vegada que no participin. No sé com valoreu aquesta decisió. No sé,
president.
Digues, Joan. No,
bueno, precisament, aviam, no sé, a veure, jo també soc pacifista, però quan parlem de l'exèrcit, la imatge aquesta que tenim de gent armada pegant escopetades i fent guerra, aquesta jo crec que l'hem d'apartar una mica, perquè no tinc dades exactes, però estàs parlant de que el codi ètic parla de cultura, de drets humans i de pau. Avui en dia jo m'atreveria a dir-te que el 100% de les missions amb les que participa l'exèrcit espanyol, o l'exèrcit de l'Estat, són missions de pau i són missions fetes per preservar els drets humans. Pensa que tenim la unitat militar d'emergència, que és la UME. Les funcions que fa la UME són absolutament de pau i de pacificació i d'ajudar a la societat quan hi ha catàstrofes, perquè no hi ha prou mitjans com per poder-ho resoldre, no? No sé, a veure, cada un té el seu criteri, que faci el que vulgui. A mi no em sembla bé. Considero que l'exèrcit és un lloc que la gent hi pot entrar i perquè és un lloc que genera ocupació, però bueno, cada un ho pot mirar des del seu punt de vista, però avui en dia l'exèrcit no té res a veure, perquè a més una guerra d'exèrcit no té sentit ni cap amb la societat en la que estem vivint.
Maria Borrell.
Sí, bueno, independentment que estic d'acord, no, amb el que acaba de dir el Joan, però independentment d'això, a veure, les maneres de com s'han fet les coses, certament, o sigui, que Fira de Lleida decideixi per unanimitat, serà per unanimitat dels presents, en aquest cas a la Junta o a la reunió que van tenir, perquè si no estic mal informada, va tenir lloc el dia 30, i precisament l'alcalde, que és president de, que en aquest cas representa lògicament l'Ajuntament com a Fira de Lleida, estava en ple, no estava amb aquesta Junta de Fira de Lleida. Llavors, a veure, aquí hi ha un tema de transfons, absolutament, que és intentar prohibir, d'alguna manera, per totes les maneres, com va passar ja també a Girona, que en aquest cas l'exèrcit pugui participar en qualsevol saló o en qualsevol fira, fins i tot d'informació, de formació, perquè estem parlant d'això. Aquesta és una fira d'ocupació on els expositors el que fan és exposar les diverses modalitats de formació, en aquest cas, que té l'exèrcit, i això suposa una orientació per als joves que cerquen o bé una activitat laboral o una activitat formativa i es tanca portes. Llavors, a mi el que sí que em sobte és que s'agafen amb aquest famós codi ètic. Jo he tingut l'oportunitat d'anar-me'n a la font, d'anar-me'n al codi ètic, anar-ho a mirar, i aquest codi ètic, precisament l'article 3, que pregona el que són els valors, igualtat i no discriminació, és un d'aquests valors. ja em direu vosaltres, la igualtat i la no discriminació en aquest cas que es fa amb l'exèrcit. Però, d'altra banda, també com a valors trobem la transparència. Tornem una mica al cap de la qüestió. Quina transparència ha hagut amb aquest procediment quan, en aquest cas, FENSA, o sigui, va sol·licitar participar a aquesta fira i se li ha vetat dient que ha hagut una, per unanimitat, en tot de cas, insisteixo, dels presents. Per tant, les coses jo crec que estan prou clares. Ja penso que una discriminació absoluta en quant al tema de l'exèrcit, també els principis que precone aquest codi ètic, que és l'interès general, doncs precisament l'interès general en aquest cas dels joves que vulguin informar-se amb la possibilitat d'una formació per tenir sortides professionals amb el tema de lo que serien les Forces Armades, doncs queda molt, molt amb entredit. Jo t'he dit que he parlat amb persones i m'han informat de com està el tema, em sembla que es presentarà un recurs, que malauradament no arribarà a temps, es presentarà un recurs per part de defensa que no arribarà a temps perquè lògicament la fira comença demà, no? I són dos dies. Llavors, el que passa és que hi ha un trasfons que, bueno, pues, prohibir, no? com va passar a Girona, perquè també amb ensenyament a la Generalitat passa igual, o sigui, està vetat que en aquest cas l'exèrcit pugui anar a fer formació, informació de lo que són les sortides professionals a l'exèrcit.
Va, intentem fer exposicions una mica més breus, que així podeu parlar tots moltes vegades, que al final el temps és el mateix. A Marta Gispert.
Sí, bé, jo primer de tot doncs, dic que celebro que aquest any es pugui doncs, celebrar, valga la redundància del terme, la fira, ni que sigui en format digital. Jo crec que s'han fet molts esforços per arribar doncs, fins a aquest format, com dic, i doncs està molt bé que demà, crec que és demà, no?
Demà.
5 i el dia 6, doncs ja puguem gaudir d'aquestes prop de 30 activitats que es vindran fent en el marc d'aquesta fira amb nou nom, Fira d'Ocupació. No, certament que aquestes maneres d'enfocar el tema diferent ja fa un parell d'anys doncs, que ens trobàvem en aquest punt discutir.
Marta, estem tenint problemes per...
Dels diferents persones.
Marta, perdó, que t'estem rebent malament. No sé, si vols pots parar-te el vídeo, ho dic perquè a vegades consumeix en ple de banda i que el sons arribi, si no ens arribes molt entretallada.
Què dius que de fet tanco la càmera? Potser m'has dit...
Sí, Marta, això. A veure si millora la connexió. Que el que volem és escoltar-vos, evidentment. Marta, a veure...
D'acord, no sé què és el que havíeu sentit i què és el que no, però és igual, feia una introducció per acabar dient doncs, que aquest no és el primer any que doncs, tenim aquesta disparitat de criteris amb aquest tema de l'exèrcit, amb la presència de l'exèrcit a la fira de l'ocupació. Sí que és cert que doncs, he pogut comprovar, igual que vosaltres, doncs, que la comissió delegada de la Fundació de la Fira de Lleida doncs, va decidir, sembla ser que per unanimitat, doncs que no acceptava aquesta sol·licitud que va entrar a l'exèrcit. En fi, jo, respecte a la decisió de la Fira, entenc també que doncs, pugui atenir-se doncs, aquest codi ètic on es parla de la cultura de la pau i l'exèrcit, òbviament, no encaixa massa. Desconec el procés de la decisió, però la respecto. Sí que és cert que en els últims temps, això ho he de reconèixer, que l'exèrcit doncs, ha fet tasques humanitàries, afortunadament doncs, perquè no hem hagut de patir cap conflicte bèl·lic a prop i de manera doncs, contundent, però sí que és l'objectiu de l'exèrcit doncs, és la defensa de l'estat espanyol, no? I per tant doncs, els seus objectius són d'estratègia militar. Per tant, això és conflicte. Per tant, bueno, jo insisteixo respecto a la decisió que han fet des de la Fundació.
Deixeu-me que us recordi la web, és a formaocupa.com, és fàcil, formaocupa.com, és totalment virtual aquest any, comença demà, 5 i 6, allí teniu el programa, tot es farà a través de videoconferència i podreu accedir a tota la informació. Ignasi Amor i Marisa Chandri.
Sí, ser molt breu, no? Doncs la veritat que per fi doncs, tenim aquest codi ètic doncs, per la Fira de la Formació i l'Ocupació doncs, de la Ciutat de Lleida. Es va aprovar doncs, per unanimitat doncs, que l'exèrcit no hi sigués. perquè no representa doncs, els valors que nosaltres volem impulsar doncs, en aquesta fira. I per tant, doncs, jo faig una pregunta molt, molt senzillament. Vull dir, el senyor que era el company de l'Ajuntament diu la gran tasca que fa la UME. I la veritat que possiblement hi podem coincidir, no? amb la tasca que pugui fer doncs, aquesta brigada que té l'exèrcit. Però recordem que el pressupost de defensa i el pressupost del militar augmenta. L'altre dia vam veure que l'Estat espanyol ha finançat un altre submarí doncs de guerra, i que també vam veure els xats dels militars, no? O de les cúpules dels militars, que és el que diuen i que és el que volen fer doncs, en aquest país. Vull dir que tot el que pugui fer de bona tasca a la UME ho està posant brutant tot el que surten de les informacions dels militars d'aquest país, que s'han de renovar moltíssimes coses.
Marisa Chandri i Joan Queralt, després.
Sí, no, diverses qüestions, no? Finalment, doncs, Fira Lleida ha aconseguit expulsar l'exèrcit d'aquesta... no em surt la paraula.
D'aquesta edició.
D'aquesta edició, no? A veure, és que, o sigui, emparar-se en aquest codi ètic, doncs la veritat és que és irrisori, no? Quan justament doncs, els companys, tant la Maria com el Joan Queralt, doncs han explicat bàsicament algun dels pilars en què es fonamenta aquest codi ètic. Drets humans, pau, evitar les desigualtats, etc. No? Vull dir, qui dubti de l'activitat pues en favor dels drets humans i de la pau de l'exèrcit, la veritat és que és molt, molt surrealista, no? De fet, jo crec que és una de dels estants que més era visitat, no? El de l'exèrcit, i per tant això indica, bueno, pues que hi havia un interès per part del públic assistent en conèixer i en informar-se sobre quin tipus de formació es dona per part d'aquest col·lectiu. I finalment dir-li a l'Ignasi que li vull recordar que els pressupostos de l'Estat espanyol, format pel Partit Socialista i per Podemos, s'han aprovat gràcies a Esquerra Republicana. Per tant, no ho sé jo, vull dir, Ignasi, feu-vos-ho mirar també. Vull dir, quan feu un discurs, després sigueu coherents a l'hora de votar.
Joan Queralt i després Ignasi, si vols, sí, no, si vols entrar.
No, sí. A veure, jo no he defensat ningú, però, a veure, això que fent referència a aquesta petita, això que ha dit Ignasi, realment el missatge que van publicar uns exmilitars, recordo que era un xat d'exmilitars, va ser absolutament condemnat per tothom, perquè ningú, bueno, per tothom que jo conec, perquè suposo que n'hi va haver alguns que els va agradar molt. No? Al final del que es tracta és de que prohibint el fet de que vagi a l'exèrcit o qualsevol altra entitat que pugui tindre cabuda en aquesta fira, el que fa és limitar la informació de la gent. O sigui, tu has de saber, tu, els joves que van amb aquesta vida, jo crec que tenen tots prou criteri, com he dit, escolta, mira, jo militar, a mi no m'agrada, doncs jo me'n vaig a fer de torneu, a fer d'electricista, o d'informàtic, o d'una altra, o qualsevol altra penya. Per mi, tot el que és prohibit, tot el que és limitat, me sembla malament. I ja està, i continuo dient-ho, avui en dia, el 100% de les missions que hi ha de l'exèrcit són per preservar els drets humans i són en missions de pau. I n'hi ha moltes, i n'hi ha moltes que ni ho sabem. Però, bueno, vull dir, això, al final, és la fira la que ha decidit això. Per mi, jo no hi estic d'acord, però no, tampoc hi puc fer res més. Ni al cap.
Ignasi Amor, no sé si vols intervenir.
No, bé, contestar, doncs, que quan s'aproven uns pressupostos de l'Estat no vol dir que hi estiguis a favor de tot, sinó que ja sabeu que hi ha partits polítics que sol es presenten en unes comunitats autònomes i per tant el que fas com el Partit Nacionalista Basc o Esquerra és estirar cap al teu territori, per tant
sí, home, però com a
quan aproves
no
un pressupost no vol dir que estàs d'acord amb tot del que s'aprova el pressupost, i això, Marisa, crec que ho sabeu vosaltres, que heu estat doncs sí, govern de l'Estat, i per tant es fan aquestes coses.
Maria Borrell.
Sí, no, molt breument. A part de que és, bueno, que jo estic completament en desacord i que és una censura i una discriminació a les Forces Armades, a mi el que em preocupa certament és que amb aquesta pandèmia que tenim i l'atur juvenil que hi ha en aquest país, d'acord, que som el primer país ja per davant de Grècia en quant a atur juvenil, és una falta de diligència absoluta el impedir que en aquest cas l'exèrcit participi en aquesta fira on, insisteixo, perquè ho he dit abans, vale? On se mostren les diverses modalitats de formació que ofereix l'exèrcit. Formació i possibilitats reals de treball en un futur. Els joves, que potser no tenen molt decidit el que volen fer o volen veure totes les possibilitats, com ara deia el Joan. Jo tant de bo el Joan, ara que ha defensat que no està d'acord, ho haguessin, no fossin mai tan tibios com solen ser i ho haguessin defensat molt abans, perquè tot això que ha succeït en aquest cas, ja ho ha dit també la Marisa, no? Per mi ja és que és un contuberni, no? Va passar a Girona i ara està passant a Lleida. Emparant-se amb aquest codi ètic, el que simplement s'està fent és una censura absoluta de les Forces Armades.
Uh-huh. Marta.
Sí, aquí un parell de qüestions. Està clar, i estic d'acord en que la imatge que va traspuant o que hi ha de trasfons de l'exèrcit no afavoreix gens a que se li pugui donar doncs una imatge fresca com a sortida professional. La veritat és que és bastant llastimós el que comentava l'Ignasi, en aquest sentit, i estic d'acord. Jo penso, a més, que hi ha moltes altres sortides professionals molt més constructives, molt més, en fi, que tenen un trasfons més constructiu, com dic, i que, doncs, en fi, hi ha moltes qüestions que jo poso en dubte de lo que és la formació a nivell de militar.
Però Marta...
No és un tema que quadri personalment, jo ara parlo absolutament a mode personal, no estaria gens contenta que un fill meu o una filla meva triés aquesta opció per un tema absolutament de principis i de valors, perquè al final, insisteixo, estic d'acord en que moltes de les missions que els últims anys han vingut fent l'exèrcit aquest i el d'altres països de la zona europea són missions humanitàries, perquè alguna cosa han de fer, però, òbviament, no estic d'acord en l'objectiu final, que és fer la guerra.
A veure, Marta, suposant que tot el que tu dius que està molt bé i molt respectable, però ara fica-ho al revés. Fica que jo, com a mare de fills que tinc, no em suposés cap cosa estranya que un d'ells es volgués dedicar-se a fer tasques amb l'exèrcit, no? Què passa? Que no pot tenir aquesta opció de conèixer a través d'una fira quines possibilitats té de futur? Per què no donem aquesta llibertat de poder triar?
La llibertat de poder triar la tenen. L'únic que s'ha fet aquí és que han decidit que aquesta gent no vingui. Però, òbviament, tothom té la llibertat de poder triar.
Estàs censurant, estàs vetant.
No.
I tant, que és una censura. És una censura com fa ensenyament, també.
Com diu la Marta, l'exèrcit té els seus mecanismes per a poder reclutar a persones d'on sigui. Per tant, jo crec que no censuren res, sinó que nosaltres creiem en un altre tipus de formacions per a
llavors m'estàs parlant de motius ideològics, no?
No.
Sí. I tant, són motius ideològics.
Final, a favor.
Ha estat aprovat, per unanimitat,
no?
A la fira.
Però tothom pensa com vosaltres.
Per unanimitat dels presents.
La fira és per tots els ciutadans.
Bueno, escolta, que ens queden menys de 3 minuts per arribar a les dues. Em permeteu que faci un parèntesi dos minuts només, perquè comença la Festa Major de Lleida aquest cap de setmana, tot i que el festiu és el dimarts vinent, dia 11, i com que tenim aquí el regidor Ignasi Amor, ja sabeu que jo sempre aprofito i li pregunto coses. Ignasi, està tot preparat per la Festa Major?
Està tot preparat.
Està tot preparat. Escolta, si et pregunto, digue'm, un, dos o tres actes que la gent no s'ha de perdre dels que heu preparat?
Bueno, clar, a veure, ja sabeu que hi ha restriccions i d'aquí agrair, no? Clar. Però sí que vull dir agrair a tots els grups municipals, no? Perquè al final ens ho hem parlat entre tots, costa, no? Vull dir, ofertar el que la gent ara mateix té com a demanda, que és molta i és molt alta, També doncs, hem de celebrar que aquest cap de setmana, doncs, a part de la festa major, doncs, també la restauració podrà obrir i per tant hi haurà més oferta doncs, de poder fer activitat o de poder fer oci doncs, de forma segura en qualsevol àmbit doncs, que es pugui obrir. L'oci nocturn també.
Perdó, per cert, Ignasi, perdona, el dia 9 teòricament acaba l'estat d'alarma i tota la història. La Generalitat ja ha dit que ja no prepara el marc legal per tirar endavant un toc de queda. No sé si això modificarà aforaments o activitats el 10 i 11, si ho teniu, doncs, ho teniu previst o no?
Si et soc sincer, Ricard, no en sabem res encara.
No hi ha res oficial, realment.
No, clar, no sabem si el toc de queda, i la veritat que portem el 2020 i part del 2021 doncs, treballant amb 7 dies doncs, d'antelació, i amb el sector cultural i festiu és molt complicat treballar en pocs dies doncs, de vista, i per tant, doncs no sabem què comporta que l'estat d'alarma s'acabi. Doncs, sabem si els aforaments es poden ampliar. Doncs, no ho sabem encara, això.
Escolteu, us desitjo bona festa major a totes i a tots. Us dic també que dimarts vinent és festiu i, per tant, us donem festa, o sigui que no ens tornem a escoltar fins d'aquí 2 setmanes. I, com sempre, agrair-vos que hagueu trobat aquests minuts per estar amb nosaltres aquí en directe. Gràcies.
Moltíssimes
gràcies. Bona festa major a tots.
Bona festa major i pareu compte. Adéu-siau.
Doncs apa, que ja anem directes cap a les 2 i, escolta, bueno, nosaltres encara ens hem d'escoltar demà i passat demà, però si no et tornes a incorporar, doncs bona festa major, aprofita-la. Tens la web festeslleida.cat, festeslleida.cat, i allà tens tota la programació. En fi, demà hi tornem, a les 12:20. Des de Cope Lleida sóc el Ricard Álvarez. Recorda, és igual, les vacunacions i tot, la distància, mascareta i fes bondat. Va, demà hi tornem. Salut!